A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Tornen les grues a les platges, les excavadores a les pinedes arran de mar, l'especulació. Tornem a ensopegar amb el mateix totxo. No hem après res. El nou boom urbanitzador a la Costa Brava ha posat els ecologistes en peu de guerra. Plans heretats dels anys 70 i 80 ressusciten. Macrourbanitzacions amb fins a 10.000 segones residències amenacen una vintena de paratges encara verges que havien resistit a la bombolla immobiliària. Des de Saguarda a Cadaqués i Llançà, tocant el Parc Natural del Cap de Creus, fins la Cala Morisca de Tossa, passant per la platja de Pals, Aiguafreda, a Begú, el golfet de Calella de Palafrugell o la Pineda d'Engori, de Palamós. La compravenda d'apartaments torna a nivells precrisi. Repetirem els mateixos errors d'hipotecar-nos fins les celles, també socialment i ambiental? Ni la llei de costes ni els alcaldes no frenen la urbanització desbocada a primera línia de mar. Cal una revolta com la que va salvar els aiguamolls de l'Empordà als anys 70? Si Josep Pla aixequés el cap avui, escoltaria aquests solidaris.
Solidar.
Solidarni, Lluria.
Ves en solidar.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Ara, aquest do meravellós que han tingut durant tants segles, la capacitat de contemplació, l'hem perdut amb el turisme. A la faixa del litoral de l'Empordà ha aparegut un ésser econòmic i crematístic, un home que vol ser ric. La qualitat de les coses a l'Empordà ha baixat instantàniament. Quan jo dic que el turisme ens ha estupiditzat, vull dir que hem deixat de ser contemplatius.
Josep Pla va escriure, i molt, sobre el seu país, l'Empordà. Ens situem als anys 60. Eren altres temps. Són els anys del desarrollismo, quan el règim presumia de patriotisme i necessitava treure turistes desesperadament.
Cerca de la línia divisòria de les províncies de Barcelona i Gerona comienza una privilegiada regió del solar hispano, la Costa Brava. En las playas de Blanes arrancan los peñascos abruptos, los acantilados sobre el mar, las playas bellísimas.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Són també els anys que les platges es comencen a omplir de guiris en biquini, s'obren les primeres botigues horteres de souvenirs, es munten els primers tablaos flamencos mentre corre la sangria i als bars sonaven cançons com aquesta.
Black is black. I want my baby back. It's great.
Nosaltres hem anat a buscar tres empordanesos de Socarrel perquè ens expliquin com veuen l'Empordà avui. Són l'antropòleg Adrià Pujol, el naturalista Jordi Sargatal i l'actor Carles Xuriguera.
Quan s'acaba l'estiu, les caixes registradores de l'Empordà estan plenes, vessen de diners. Però torna a ser un mecanisme una mica pervers. Com que no hi ha manera de desestacionalitzar la cosa, a costa d'un desgast del territori, de les infraestructures, els clavegrams, les carreteres, els enllumenats, l'energia, els aires condicionats, als establiments a tot drap, però és un peix que es mossega la cua. Són recursos que s'han de tornar a invertir perquè a l'estiu vinent puguin tornar a venir, no?, les masses enfurismades amb ganes de prendre el sol i menjar arròs de llagosta.
I és innegable que diguem-ne, ha ajudat a desenvolupar econòmicament el nostre país. Ara, també és veritat, i tots ho diuen, que es podia haver desenvolupat poder una mica menys i fent-ho molt més bé a nivell urbanístic, a nivell arquitectònic i a tots nivells, diguem-ne, i inclús a nivell social, que hi ha coses, diguem-ne, que han grinyolat amb aquesta arribada massiva de turistes.
Queda molt, ostres, jo vaig a l'Empordà i encara hi reconec el meu Empordà de quan era petit. Està una mica més urbanitzat perquè, home, estem fotuts, però tan no.
I'm on vacation every single day 'cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, hey, hey.
en Jordi Sargatal pertany a la primera generació que es va mobilitzar per defensar el territori.
Vaig conèixer els Aiguamolls quan tenia 14 anys, soc de Figueres, anava allà a mirar ocells i veia que hi havia gent que estava posant estaques allà i em deien que allò seria dos vegades més gros que Empúria Brava, molt més bonic que Empúria Brava, i que estava tot aprovat, no hi havia res a fer.
Som a mitjans dels 70 i salvar els Aiguamolls de l'Empordà es va convertir en el seu objectiu, una lluita que va durar 7 anys i que va suposar l'inici del moviment ecologista a casa nostra, encara que aquella època ni ells mateixos s'hi consideraven.
Vam començar una campanya, però dic, molt de naturalistes. Aquell moment no hi havia moviment ecologista. Hi havia molt poca consciència ambiental, però en canvi hi havia molta capacitat de mobilització.
L'any 78 van aconseguir aturar un projecte que estava aprovat i aquella victòria va marcar un abans i un després en la defensa del territori.
Ens va donar una força tremenda. És quan vàrem passar del grup de defensa dels Aiguamolls de l'Empordà i vàrem fundar la IAEDEN, que la vam fundar el febrer de l'any 80. I després de la IAEDEN va sortir Salvem l'Empordà i tot el que ha vingut al darrere.
Van ser aquests mateixos naturalistes els que van aturar la construcció d'una central nuclear al Baix Empordà.
Hi ha gent que desconeix, per exemple, que a la vora dreta del Ter, de la gola del Ter, i encara hi ha els terrenys propietat de l'Estat que ho testifiquen, allà hi anava la central nuclear de Vandellòs. O sigui, imagineu com hagués canviat la nostra costa si Vandellòs estés a la gola del Ter.
La calma, la paz preside estos parajes en los que solo de vez en cuando surge la morada de quien supo elegir el lugar adecuado para hallar sosiego y descanso. Lugar de privilegio, como tantos puntos de esta Costa Brava, que atesora bellezas mil y encandila a propios y extraños.
Avui estem acostumats a sentir a parlar de sobreexplotació urbanística, d'especulació o de creixement sostenible, però a aquella època conceptes com aquests sonaven a xinès. Construir era sinònim de modernitat, la pela era la pela i, per tant, ningú qüestionava res.
Si llegim el Pla General de Castelló d'Empúries vigent als anys 70, era una cosa que esgarrifava perquè deia que aquests plans generals el que volien era trencar la monotonia de la ratlla de la costa amb unes zones humides que no servien per res i al costat fer-hi els edificis que fessin que hi hagués un altre skyline, diguem, un altre horitzó.
L'anomenada Costa Brava és un fenomen turístic extraordinari. A l'estiu, si fa bon temps, el mar hi és agradable i manejable. El paisatge és considerat molt bell, però jo encara no sé en què consisteix la bellesa.
Ritme de construcció, d'urbanitzacions, de serveis, de carrers enllumenats, etc., el ritme aquest ha estat demencial. I que una persona relativament jove, ja m'enteneu, com jo, de 44 anys, hagi vist canviar el paisatge de manera radical, ja t'ho dic tot.
Es va dir que ara amb la democràcia tot serà diferent. Hi haurà uns plans generals, no hi haurà especulació, serà tot perfecte, i hem vist que no ha estat així.
Pràcticament pots veure el creixement del totxo a temps real. Passeges un matí per un indret, per alguna pineda arran de mar, i l'endemà hi ha una grua. I no exagero, no dramatitzo.
I llavors ja vaig pensar una cosa que després ha estat certa, i és que l'espècie humana és una espècie animal. I com a espècie animal, quan van mal dades, quan les condicions no són bones, els animals el que fan és enquistar-se, hibernar, estar latents, i va passar el mateix amb els especuladors. Arriba l'època democràtica i els especuladors no es destrueixen, no desapareixen, s'enquisten, entren als caus i al cap d'un temps van sortint i s'adapten a les noves condicions, saben a quin ajuntament poden tocar o no, a quins governs poden tocar o no, i tornen a fer la seva feina.
Y por doquier, bosques de pinos. El pino es un constante motivo de ornato en la Costa Brava. Junto al mar azul y las arenas luminosas, el noble árbol ofrece su sombra constante, su verde perenne. Crecen en lugares inverosímiles, en puntos donde es imposible encontrar un palmo de tierra.
Solidaris.
Tornen les grues a les platges, si és que en van marxar. Torna el totxo, potser no hem après res. Les comarques de Girona van rebre l'any passat més de 5 milions i mig de turistes i molts van passar per aquí on som ara. La Costa Brava és la segona destinació turística que rep més visitants a Catalunya després de Barcelona. La marca va registrar l'any passat 22 milions de pernoctacions i compta més de 225.000 places d'allotjament declarades. Una xifra, perquè ens fem una idea del que suposa, que triplica el nombre de places de la ciutat de Barcelona. Però darrere d'aquestes dades d'impacte i d'èxit econòmic, hi ha qui es pregunta si no estem a punt de matar la gallina dels ous d'or. Segons un estudi de Greenpeace publicat aquest estiu, Catalunya és la zona de l'estat espanyol amb la costa més deteriorada a causa de la construcció, i la Costa Brava no n'és una excepció. Els Solidaris fem ràdio fora de la ràdio, ja ho sabeu, i amb la Mònica Roca i el Josep Plazas avui ens hem desplaçat fins a Begur per conèixer de prop quina és la situació. Joan Manuel Loureiro, gràcies per acollir-nos també aquí a Sarriera. Què tal? Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
El senyor Joan Manuel Loureiro és l'alcalde de Begur, per Junts per Begur, Esquerra Republicana. Aquí a Begur, la plataforma ecologista SOS Costa Brava alerta de la construcció de 265 habitatges nous i de 3 hotels a la urbanització de la Cala d'Aiguafreda. També denuncia la pressió urbanística d'algunes urbanitzacions com Sarriera, on som ara, Mas Mató, Cala del Rei o Port d'Espí, on diuen que s'han construït com a mínim una cinquantena de segones residències de luxe. I finalment assenyalen també la construcció de 24 habitatges de luxe a la zona de la Pedrera Santiga, amb vistes a l'Illa Roja, a Pals i a la platja de Sarriera, que és on ens trobem ara. Des d'aquí on som ara es veu o es veurà algun d'aquests edificis de nova construcció, perquè si en surten els comptes estem parlant d'un total de 300 habitatges nous, almenys així d'entrada semblen molts, no?
Bueno, semblen molts. Si poses el número aquest sobre una taula i en un poble relativament petit, doncs evidentment doncs el percentatge semblarà molt. Ben repartits, sempre diem el mateix, no? Una ampolla de vi sencera doncs fa mal, però si veus una copa doncs bé, no? I en aquest sentit doncs des de la platja Sarriera no veuràs cap construcció d'aquestes, perquè estem a l'esquena de totes aquestes urbanitzacions que tu has dit, però sí que en alguna d'aquestes urbanitzacions doncs és evident que depèn de quin tipus de construcció i depèn de quants habitatges es facin, doncs evidentment sembla excessiu. No vol dir això que en altres llocs el creixement sigui sostenible i correcte i que per tant doncs es pugui fer.
El cas més polèmic i conflictiu és el d'Aiguafreda, que ha posat en alerta els ecologistes perquè diuen que és el que donarà llum verda a la construcció de fins a 265 habitatges i 3 hotels. Però ens consta que argumenteu que aquestes construccions no es poden impedir perquè això suposaria indemnitzacions milionàries als propietaris d'aquests terrenys. Estem parlant d'una urbanització que es va projectar als anys 70 i que té les llicències en suspensió des de fa 15 anys. De fons anem sentint el soroll de les obres. Per què han estat parades tants anys i per què es reprenen ara aquestes obres?
Parlar d'habitatges jo crec que és agosarat, perquè no se sap el nombre de cases construïdes. Sí que podríem parlar de parcel·les. A partir d'aquí hi ha parcel·les que no es podrà construir mai, i en canvi en altres parcel·les, si tira endavant el projecte i es concreta, diguem-ho així, doncs en algunes parcel·les potser hi hauria la possibilitat que hi haguessin més d'un habitatge. Això per una banda. Dues, és evident que sortim d'un planejament anterior, estem sortint d'unes urbanitzacions que es fan en els anys 70 aproximadament, amb uns planejaments que s'aproven successivament, l'últim el del 2003, i a partir d'aquí estem parlant d'una urbanització on està classificat de sòl urbà, i a partir d'aquí doncs totes les traves legals per impedir la construcció doncs, bueno, són molt complicades, és molt difícil de tirar endavant, i jo no sóc cap advocat i no sóc cap tècnic entès en la matèria, però sí que tots indiquen que evidentment passa per una negociació, a no ser que hi hagi una intervenció d'alguna administració superior que ens esmeni aquest problema que ens ve, diguem-ho així, de molt enrere. Aquesta suspensió de llicència s'acaba, si no m'equivoco, a l'abril-maig, em sembla que era, sobre el 5 de maig, i a partir d'aquesta data qualsevol propietari d'aquestes finques ens pot presentar un projecte i la llicència, diguem-ho així, sí, evidentment s'adequa a les ordenances, doncs el més segur és que aquestes llicències s'haurien d'atorgar. Per tant, una mica és el no sé si dir el deure, diguem-ho així, en aquest cas de l'Ajuntament, de preveure un projecte que s'adelanti als projectes privats, perquè evidentment els projectes privats sempre seran molts pitjors que el que pugui fer la, en aquest cas, l'administració. I per tant, doncs, una mica no és la pressa, és que a més ho hem de complir, diguem-ho així, no? I per tant, doncs, ara el projecte aquest surt a la llum, perquè és que si no, a darrere venia un projecte d'un privat que hagués sigut molt difícil de tombar.
Sabem que els pobles de costa dupliquen els habitatges a l'hivern. Quants habitants té empadronats Begú? Quants n'hi ha aquí a l'estiu? No sé quantes urbanitzacions hi ha. Diria que falten habitatges per donar cabuda a tots els turistes o a les segones residències?
Estem filosofant, eh? I ja m'agrada, eh? Jo sóc dels que pensa que ha de tornar a la filosofia i que ens iria molt més bé si la tinguéssim tots al cap, eh? Nosaltres en aquests moments censats són 3.993 habitants, és a dir, 4.000 censats. Nosaltres a l'estiu tenim pics de 20.000 persones, entre 15 i 20.000 persones, depenent de l'època. Jo diria que falten habitatges, però falten habitatges per gent jove. Falten habitatges, diguem-ho així, de digue-li de protecció oficial o digue-li assequibles, diguem-ho així, a gent que vulgui viure tot l'any a Begú. Habitatges de segona residència, és el que jo et deia abans, segons potser quina zona, segons a quin lloc, escolta, un habitatge més o dos no fa gens de mal. El que sí fa mal, evidentment, és quan veus aquests projectes amb 200 cases, amb 300 cases, amb les que siguin, que et poden trinxar, diguem-ho així, doncs, tota una zona, i que, evidentment, els guanys immediats hi són, en formes de taxes de construcció, de IBIs, etc., però que, evidentment, a la llarga, doncs, són contraproduents. Jo penso que a la llarga, doncs, els nostres fills tindran una herència difícil. Cometes.
Falten pisos per a joves, diu. Quin és el perfil del comprador d'aquestes noves urbanitzacions?
Bé, normalment doncs, són gent que evidentment es pot pagar una segona residència, senzillament és això. Poden viure on sigui, en una gran ciutat, i que necessitin, entre cometes, això de les necessitats sempre és
relatiu.
Molt aleatori, és molt relatiu, no? Però que en un moment donat doncs, bueno, desitgin estar en un lloc doncs, més tranquil, en un lloc amb platja, etcètera, etcètera, i que per tant doncs, bueno, puguin, i sobretot que puguin pagar-se aquesta segona residència.
Avui som a Begú, però els solidaris de Catalunya Ràdio volem obrir el focus i parlar de tots els projectes urbanístics que hi ha previstos als diferents pobles de la Costa Brava. Per això li agraïm a l'alcalde de Begú la seva participació en aquest programa, perquè entenem que no té per què representar tots els municipis ni tots els punts de vista. I precisament perquè volem parlar de la urbanització del litoral gironí, no hi podia faltar la gent de SOS Costa Brava, lobby ciutadà per prohibir l'especulació urbanística al litoral, una plataforma ecologista que es va constituir aquest estiu i que agrupa totes les entitats del territori. La Marta Vall-Llucera és una de les portaveus de la plataforma. Marta, hola, benvinguda als Solidaris.
Hola, moltes gràcies.
SOS Costa Brava va néixer encara no fa 3 mesos per agrupar les reivindicacions de totes les entitats ecologistes escampades pel territori gironí, amoïnades per aquesta urbanització de la Costa Brava, però va néixer sobretot per aplegar esforços de cara a emprendre demandes contra els projectes urbanístics que creieu que s'han d'aturar, perquè o bé són il·legals, o bé són un atemptat ecològic, o bé, en la majoria de casos, segons vosaltres, són les dues coses alhora. Actualment esteu treballant en 11 casos.
Llançar més cases entre el Parc Natural del Cap de Creus i la primera línia de mar.
Està prevista la construcció d'uns 200 habitatges nous entre els sectors de Cap Ras, Superfaner i Roses 2.
Cadaqués, més habitatges de luxe.
En total, 104 habitatges i un hotel de luxe de 4.000 metres quadrats a tocar del Parc Nacional del Cap de Creus.
L'escala, les grues poden tornar a prop de les ruïnes.
Ampliació de l'hostal Empúries amb 9 habitacions més i una planta addicional a la zona dels apartaments.
Pals, el despropòsit urbanístic més gran en tràmit a la Costa Brava.
Està prevista la construcció de 1.076 habitatges a la platja de Pals.
Begur, creixen les urbanitzacions.
La urbanització d'Aigua Freda es vol ampliar amb 265 habitatges nous i 3 hotels. A les urbanitzacions properes a la platja de Sarriera ja s'hi han construït com a mínim una cinquantena de noves residències. En construcció també 56 noves vivendes de luxe a tocar del càmping al Masset i 24 habitatges de gamma alta a la urbanització de la Pedrera de Santiga.
Palamós, objectiu, salvem la Pineda.
S'han començat les obres de 2 nous blocs d'apartaments que ocuparan bona part de la Pineda d'en Gori i superen l'alçada dels pins. En total, hi ha previstos 3 blocs per 72 apartaments de luxe.
Palafrugell, 4 zones afectades sobre el mapa.
Previstos 33 habitatges de luxe de 300 metres quadrats cadascun a trucar de la microcala d'Aigua Xalida. Continua la polèmica per la construcció del macroxalet a la cala del Golfet de Calella. 49 habitatges més a la urbanització de Sant Sebastià, a Llafranc. Ampliació dels equipaments dels jardins de Cap Roig.
Tossa de Mar, a Cala Morisca, perillen les suredes de la zona.
Es volen edificar unes 50 noves parcel·les per construir habitatges unifamiliars que ocuparien una superfície de 32 hectàrees.
I si a la platja vas, i si a la platja vaig, i si a la platja anem? Perquè si una cala trobes, si una cala em trobo, si una cala trobem.
Així d'entrada crida l'atenció que sobre el mapa la majoria de projectes urbanístics que denuncieu són al Baix Empordà. Com s'explica aquest contrast amb l'Alt Empordà?
Bé, no ho sé, la veritat és que la configuració urbanística de l'Alt Empordà i del Baix Empordà és diferent i l'ocupació en el litoral a l'Alt i al Baix sempre ha estat diferent. En l'Alt Empordà, bona part del litoral està ocupat pel Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que fa inviable urbanitzar aquest sector. A més tenim el Parc Natural de Cap de Creu, que també fa inviable seguir urbanitzant aquest espai natural, i a més tenim l'Albera, que també arriba a mar, que no ha permès, diguem-ne, urbanitzar aquests sectors. Per això, potser, l'Alt Empordà és un litoral una mica més esponjat, però no deixa que sí que en els municipis que hi ha a l'Alt Empordà segueixen havent-hi taques de creixement. Però sí que cal reconèixer que en el Baix Empordà tenim moltes més urbanitzacions i els casos més greus que està treballant SOS Costa Brava, i alhora, que sempre a vegades ens en oblidem, són els municipis de la Selva que tenen un projecte molt gros, que és una autopista. Vull dir, que fer arribar una autopista al litoral, que això vol dir un gran flux de gent que va cap a la costa, també és un tema que ens preocupa molt.
De tots els que hem sentit, quins són els projectes més greus o més urgents a aturar per vosaltres? Hi ha 10.000 habitatges, un camp de golf, 4 edificis al Cap Roig, 5 hotels de luxe, 272 amarradors a la Marina Port d'Aro, un càmping al massís de Cadiretes, la prolongació de la C32...
Bé, nosaltres aquests 11 casos que treballem, dels més greus que considerem és Pals, pel número d'habitatges que suposa, estem parlant de 1.000 habitatges, no són ben bé primera línia de mar, però al litoral, just darrere del camp de golf de Pals, i també ens preocupa molt, que tal com parlava l'alcalde, el de Begur, perquè és un sòl forestal amb una zona molt sensible ambientalment i que realment ens preocupa moltíssim. Com a grans infraestructures, com ja he dit, hi ha aquesta C32, que el de la C sembla que sigui una comarcal, però en realitat és una autopista i a més és portada per la filial, una filial d'Abertis, vull dir que poca broma.
A vostès els acusen d'anar contra el progrés econòmic?
Sempre, sí. I això m'agrada molt aquesta pregunta perquè a mi m'agrada filosofar, com deia l'alcalde. Jo crec que no és filosofar, sinó que és fer una diagnosi claríssima del que està passant. Sempre que parlem d'un desenvolupament i d'un creixement, es regeix sota 3 paràmetres diferents. Paràmetres econòmics, paràmetres socials i paràmetres ambientals. Clar, anem contra el progrés. Sempre s'ha vinculat creixement urbanístic al litoral amb riquesa. Però si mirem les dades científiques i objectives són... que en els pobles del litoral hi ha una taxa d'atur més elevada que a l'interior, que en els pobles del litoral hi ha un tant % d'abandonament escolar molt més alt que a l'interior, i és un tema molt i molt preocupant. O sigui, Espanya està en els llocs d'Europa amb més abandonament escolar i a més els pobles del litoral més. Vull dir que realment és un tema molt i molt preocupant. El PIB per càpita és molt més baix que la mitja catalana. Llavors, estem construint per qui? Per què? Si això en realitat no porta riquesa o si més no, els indicadors macroeconòmics ens diuen que no ens està portant riquesa. I sense parlar, que és el tema que també ens preocupa molt, és el tema ambiental. El sistema està absolutament col·lapsat. A l'estiu avui que hem vingut aquí amb tota la tranquil·litat del món i podem aparcar on vulguem, a l'estiu és impossible trobar un lloc per aparcar, hi ha problemes de mobilitat. Aquí al Baix Empordà potser no tant, sí que a la Selva i a l'Alt Empordà tenim uns problemes d'aigua amb salinització d'aqüífers increïbles. És a dir, ambientalment tenim el sistema col·lapsat i socialment i econòmicament els indicadors ens diuen que no anem bé. Llavors, som nosaltres que estem anant en contra del progrés?
Li preguntava al senyor Loureiro el perfil dels compradors d'aquest tipus d'habitatges. Des de SOS Costa Brava denuncieu que moltes d'aquestes construccions tenen el suport de capital dubtós, que ve sovint de l'estranger.
Sí. Bé, no hem estudiat cas per cas, però sí que és veritat que pot haver-hi capital estranger, capital per blanquejar, no ens podem enganyar. Segurament també hi ha les famílies promotores de tota la vida a Catalunya i també es pot donar el cas de Begur, que possiblement no hi hagi un promotor concret, sinó sigui un tema de particulars d'aquests terrenys, etcètera, no? Sí que és veritat que hi ha molta varietat i en alguns casos hi ha algunes entitats concretes que estan estudiant els promotors perquè realment és un capital molt dubtós i que, per tant, segurament, a més, aquest diner no es queda aquí, no? Vull dir que és, com sempre parlem, és pa per avui i gana per demà.
Avui, els solidaris de Catalunya Ràdio, amb el so de les onades de fons, també el soroll de les obres de construcció, gràcies als micros del Josep Plazas, també ens acompanya l'advocat ambientalista Eduard de Ribot, que és qui representa SOS Costa Brava, les demandes davant l'administració i els litigis judicials. Benvingut, què tal?
Hola.
Serà molt important conèixer què diu la llei pel que fa a la planificació i regulació urbanística del territori. Esperem que en aquest sentit vostè ens hi pugui ajudar. Qui té més poder de decisió pel que fa a la regulació de la construcció del litoral? L'Estat, la Generalitat o els ajuntaments? Quin és responsable? Qui té la culpa?
Bueno, en principi és un poder compartit. Els ajuntaments promouen els planejaments municipals que els acaben aprovant definitivament la Generalitat de Catalunya. Però, naturalment, el model de territori d'aquell municipi surt del propi consistori. Per tant, els ajuntaments, si tenen voluntat política, poden modificar els planejaments i la Generalitat disposa, a part de l'urbanisme, d'un instrument que és l'ordenació del territori, que permet també sobreposar-se sobre els planejaments municipals. Per tant, màxim poder per ajuntaments i Generalitat.
Què diu la llei? Per exemple, parlàvem d'urbanitzacions planificades als anys 70. Requalificar sòl urbanitzable per tornar-lo a declarar no urbanitzable per raons mediambientals, això es pot fer?
Això es pot fer i és el que s'ha de fer. És un deure que tenen els poders públics protegir els espais naturals, les zones forestals, els espais amb valors paisatgístics. No pot ser que hi hagin sòls classificats com a urbanitzables quan són i tenen naturalesa forestal. No pot ser que siguin sòls urbanitzables aquells que tenen pendents superiors al 20%, aquells que tenen valors paisatgístics, aquells que són zones humides. De fet, s'ha desclassificat en algun cas. En molts altres casos, amb plets posats per les entitats ecologistes, s'han aconseguit anul·lacions dels sòls urbanitzables i la mostra emblemàtica és el cas de la platja de Castell. Les administracions públiques volien que aquella platja tan fantàstica, la Verge, la platja Verge més important de Girona, esplèndida, excepcional, allà les administracions públiques volien fer una gran urbanització amb camp de golf, zona hotelera. Es va aprovar el Pla General de Palamós classificant com a urbanitzable aquella platja i els tribunals, responent al recurs contenciós interposat per les entitats ecologistes, van dir que era il·legal classificar com a urbanitzable una platja verge que era patrimoni del país.
Es pot fer, doncs, segons l'advocat, però l'alcalde ens recordarà l'argument que sempre sentim a dir, que la majoria de construccions previstes al litoral no s'aturen perquè val molts diners indemnitzar els propietaris, perquè el dret dels propietaris ve de molt antic i no es pot canviar tan fàcilment el plantejament. No sé si aquests arguments hi està d'acord, si es poden rebatre.
Jo ja he dit una prèvia, és que no sóc advocat i, per tant, evidentment, no estic ara en un terreny, diguem-ho així, que no és el meu i que em puc equivocar. Per tant, ja demano, si m'equivoco, ja demano disculpes directament. Però entenc, per exemple, l'exemple que ha posat l'Eduard, en aquest cas no hi té res a veure, per exemple, amb el d'aigua freda. És a dir, que són similars, sí, que estem parlant, diguem-ho així, d'urbanitzar una zona determinada, sí, però no és el mateix. És a dir, aquí estem parlant de sòl, no és urbanitzable, és sòl urbà, que és diferent, per tant, consolidat. I a partir d'aquí sí que dubto molt que es trobi un exemple on s'hagi desclassificat sòl urbà. I també recordo que Castell, precisament, a Castell la Generalitat encara està pagant aquesta desclassificació. Per tant, si no m'equivoco, són molts calés que han anat pagant, diguem-ho així, al llarg de l'any. Per tant, no és tant entrar en xifres, però sí que és entrar, diguem-ho així, en el fons de la qüestió. És el que jo us deia. Cada cas, diguem-ho així, requereix també un estudi determinat.
En el cas d'Aigua Freda, per exemple, vostès han calculat quant costaria aturar-ho, això?
No hem tirat endavant nosaltres un peritatge, però hi ha un peritatge fet en el 2005 i el 60% del territori, aquest d'Aigua Freda, estaven per desclassificar això, estaven demanant 80 i pico milions d'euros. També recordo ara, amb bé la memòria, a Eivissa, per exemple, hi ha hagut un cas, en aquests moments hi ha un cas, i els tribunals han dit que per desclassificar aquest sòl urbà han pagat, o evidentment el jutge, diguem-ho així, els ha dit que han de pagar una milionada, que per una altra banda, evidentment, per un ajuntament com Begur, això
no s'ho poden permetre.
És impossible, és la ruïna total i absoluta, és deixar d'invertir durant anys i anys i anys i anys per canviar una bombeta, diguem-ho així, doncs tindrem dificultats.
Bé, aquí aquest és un tema complicat, però és un fals mite que corre sempre el de les indemnitzacions milionàries en casos de desclassificació del sòl. La majoria dels casos és que no existeixen aquestes indemnitzacions. Hem parlat abans de Castell, però podríem parlar de Fluvià Marina, que també ha estat desclassificat i no hi ha hagut indemnitzacions. Podríem parlar de la Platera, a l'Estartit. Era una zona que s'havia començat ja fins i tot obres d'urbanització i va ser protegida no fa gaires anys, i hi ha sentències ja dels tribunals dient indemnització zero, o podríem parlar de Pinya de Rosa. En urbanisme, les indemnitzacions es guanyen el dret a edificar i el dret a patrimonialitzar el sostre i l'aprofitament urbanístic és conseqüència només del compliment previ dels deures i de les obligacions i les càrregues urbanístiques per part dels promotors. Vol dir que si el promotor no ha tramitat el pla parcial, no ha tramitat el projecte d'urbanització, el de reparcel·lació, no ha cedit les zones verdes, espais lliures i vials, i no ha implantat encara els serveis urbanístics, si no ha urbanitzat encara, no ha guanyat el dret a edificar. Per tant, en molts dels casos, no està urbanitzat encara, i per tant no hi ha aquestes indemnitzacions milionàries. I una reivindicació clàssica de la plataforma que fem i que sortim sempre a discutir a tots els alcaldes és dir: com és que vostès, sent àrbitres de l'assumpte, es posen, abans de començar el partit, pitant a favor del promotor? Com és que anuncien directament indemnitzacions milionàries quan ni disposen d'informes tècnics que les avalin, ni són per nosaltres certes? I finalment sempre invoquem que hi ha un organisme de la Generalitat que es diu la Comissió Jurídica Assessora, que informa preceptivament en casos d'indemnitzacions i de reclamacions de responsabilitat patrimonial, i que per tant consultin en aquest òrgan consultiu abans d'avançar unes indemnitzacions que per nosaltres no es donen. Fins i tot si hi haguessin indemnitzacions, hi estaríem a favor, perquè què val el paisatge? Què val un bosc? Què val les vistes? Què val la primera línia verge de la primera línia de mar? Què val la costa? Tot això, si val diners, doncs jo estic disposat a pagar-los. Els ajuntaments sempre estan disposats a expropiar terrenys per fer vials, mercats, equipaments. Tothom sap que quan hi ha un interès general que és superior, es sacrifica l'interès particular i es fa l'obra pública. El tren de l'AVE, el TGV a Girona, valia 5 milions d'euros al quilòmetre. Quants quilòmetres han fet d'AVE? Per què no podem destinar diners, si fos el cas, també a comprar aquests terrenys, o si hi ha indemnitzacions, que normalment no n'hi ha, a indemnitzar aquests drets que es perdin, si el que volem, que ens hem de posar d'acord amb això, és que volem preservar la Costa Brava, volem salvar els boscos que queden i volem parar d'urbanitzar.
Marta Vall-Llucera, portaveu de la plataforma ecologista SOS Costa Brava, qui ho ha d'aturar, això, l'alcalde o la Generalitat?
Bé, jo crec que una de les funcions claríssimes d'aquest tema és a la Generalitat de Catalunya, perquè té la potestat, diguem-ne, de regular supramunicipalment. Jo crec que no podem tractar la Costa Brava com un parcel·lari de municipi, sinó que és una unitat territorial única amb unes problemàtiques conjuntes similars, i per tant la Generalitat penso que té la potestat per poder fer aquesta planificació, com més o menys han dit que farien, amb molts matisos, etc. Però deixa'm fer un petit apunt del tema d'indemnitzacions, perquè jo penso que és com aquest fals mite de que l'urbanisme litoral porta progrés. Doncs a Mallorca s'està fent una llei que parla dels falsos urbans. I aquí està la clau del tema. És a dir, Begú és un fals urbà? Segurament, estudiem-ho. Per tant, si és un fals urbà, es pot desclassificar perfectament. El cas de Llançà, un altre dels temes que estem parlant, és claríssimament un fals urbà. Llavors, un urbà et permet urbanitzar sense complir la normativa vigent ambiental i urbanística. Llavors, revisem tots els urbans del litoral i mirem quins són falsos i desclassifiquem-los amb indemnitzacions 0 euros.
Per explicar la naturalesa del sòl urbà, o la diferència amb el sòl urbanitzable, és que el sòl urbà és aquell que ja té tots els serveis urbanístics bàsics implantats a peu de parcel·la, i per tant no has de fer una gran obra urbanitzadora. Llavors nosaltres diguem, hi ha molts sòls urbans a la Costa Brava així classificats, que en realitat són retalls de boscos, són terrenys amb grans pendents, que a més haurien de ser prohibits la seva urbanització i edificació, perquè en la llei d'urbanisme catalana hi ha una prohibició d'urbanitzar amb terrenys amb pendents superiors al 20%. Nosaltres només demanem que hi hagi voluntat política i que es compleixi la llei, que es preservi el territori.
No hem de patir.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, avui des de Begú, des de Sarriera, sentim les onades, alguna alarma, també alguna excavadora, algunes obres, veiem alguna grua. Tenim a tocar Santiga, que és una pedrera que va tancar el 2002 i on ara s'estan construint 24 habitatges amb vistes a la platja de Sarriera. Vostès reclamen que aquesta pedrera sigui recuperada, si tornin a plantar arbres.
Bé, efectivament, Salvem Aigua Freda té previst presentar la denúncia urbanística contra aquesta edificació en marxa, que és la primera fase tot just, amb 5 habitatges, però es tracta d'uns terrenys de prop de 3 hectàrees, classificats com sòl urbanitzable, que eren una antiga activitat extractiva que mai fou restaurada. Nosaltres diguem que les activitats extractives, el que s'ha de fer en acabar és restaurar-les, és recuperar l'espai forestal que hi existia, i que en cap cas el premi per una activitat il·legal pot ser doncs un conveni urbanístic amb una reclassificació de sòl i un paquet immobiliari de 24 habitatges. Considerem que hi pot haver desviació de poder i entenem que l'impacte paisatgístic en aquella zona, que hi ha una diferència de nivell de fins 80 metres i és a primera línia de costa, fa inviable i considerem també il·legal aquesta classificació del sòl com urbanitzable. Per tant, la discutirem.
La costa és un recurs essencial, indispensable per a la indústria del turisme. Si ens carreguem la costa, si ens carreguem la gallina dels ous d'or, la sobreexplotació, en aquest sentit, no és una amenaça, una preocupació per al sector turístic o hoteler?
És clar que és una preocupació. És una preocupació per tots, tant per l'administració com per alguns privats. No diré pas tots, però evidentment ens afecten a tots. El que passa és que aquí, quan es fan d'aquests debats, a mi el que m'agradaria, diguem-ho així, és que hi hagués un debat amb tothom. És a dir, quan es fa una reunió, doncs ens trobem amb plataformes com Sols Empordà i l'administració, però, per exemple, doncs no hi ha els constructors, no hi ha els pintors, no hi ha els lampistes, etc etc. I evidentment, per tant, doncs aquí cal enraonar clar tots plegats, no? Perquè els interessos evidentment són diferents. I és allò que jo et deia quan jo parlava de filosofar, evidentment ho deia en positiu, reflexionar, a pensar i a repensar un altre cop, diguem-ho així. Però esclar, ens calen tots els agents per entendre, diguem-ho així, tots els punts de vista i cap on anem. Fixeu-vos-hi que estem parlant de molts casos, però amb matisos. És a dir, Aiguafreda no hi té res a veure amb Llançà. no hi té res a veure amb pals, no hi té res a veure. Estem parlant d'urbanisme, estem parlant de construcció, etc, etc, però és molt important els matisos. La Marta parlava de Mallorca. Mallorca, diguem-ho així, és un tema, diguem-ho, de govern, d'administració mare, i és l'administració mare la que promou aquesta llei. Per tant, jo que és el que reclamo. El que reclamo és que la Generalitat, en aquest cas, ens digui cap a on hem d'anar. I evidentment que compti amb nosaltres per parlar dels objectius i de repensar el territori, només faltaria, eh? I hem de ser-hi en aquesta taula.
Has esmentat pals, potser és una de les aberracions més grans com a exemple del nostre model urbanístic, on estava prevista la construcció de 2.500 habitatges, ara seran només entre cometes, 1.076, perquè la Generalitat ha modificat el pla. On seran aquests habitatges i com s'explica que estem parlant de milers?
Sí, és el cas, diguem-ne, més preocupant per aquest número tan elevat d'habitatges, que sembla impossible que hi hagi espai encara per tota aquesta ocupació, no? En el cas de Pals, es situa al litoral, no és a primera línia de mar, sinó que és darrere el camp de golf, diguem-ne. Hi ha diferents sistemes d'actuació que la suma de tots aquests sistemes arriben a 1.100 cases. Clar, la Generalitat diu que ja ho ha reduït molt, que n'ha reduït més de 1.000, però clar, continuem parlant d'una urbanització de 1.000 cases, que això és que feia anys que no en sentíem parlar, no? Esperem que la Generalitat recapaciti i, tal com deia l'alcalde, que estic totalment d'acord, jo penso que aquí la Generalitat té una gran funció de planificar per sobre els ajuntaments. I és una gran novetat que l'any 2018 els ajuntaments estiguin reclamant que la Generalitat ho faci, perquè nosaltres vam viure el primer pla supramunicipal, que era el Pla Territorial de l'Empordà, en el qual tots els alcaldes s'hi van posar en contra. I està molt bé que 12 anys després els ajuntaments estiguin reclamant que la Generalitat faci la feina i que faci la feina per repensar el model urbanístic del litoral.
La lluita dels ecologistes ha aconseguit aturar, en alguns casos fins i tot, enderrocar alguna bestiesa. Com a exemple tenim el Club Med del Cap de Creus, que es va comprar, enderrocar una gran part i restaurar, o la voladura de l'edifici Fluvià Nàutica Sant Pere Pescador. També s'ha aconseguit la protecció, abans ho ha esmentat, dels aiguamolls Baix Ter, que s'enderroquin construccions ja fetes. És el més impossible, el més difícil d'aconseguir? Aquest any s'havien d'enderrocar les construccions que ocupen el domini marítimo-terrestre establert per la llei de costes del 88. A Catalunya això afectava les marines d'Empúria Brava i Platja d'Aro, però aquestes construccions van ser amnistiades. Amb quin argument?
Bé, hi va haver una revisió del govern popular de la llei de costes i un tractament específic per les marines interiors. El que passa és que jo voldria destacar que el moviment ecologista a Girona és absolutament propositiu i que la xarxa d'espais naturals que existeix protegida a Girona és el resultat sempre de la lluita ciutadana. Si tenim aiguamolls de l'Empordà, que avui són un parc natural, és perquè uns pioners van aturar les excavadores quan s'havia començat a urbanitzar. Si tenim el Cap de Creus protegit, és perquè l'IAEDEN i DEPANA van fins i tot presentar una proposició de llei per protegir el Cap de Creus. Si tenim, ho hem dit, la Cala Castellverge, és perquè també una gent s'hi va oposar. Si tenim la protecció dels aiguamolls de Pals, és també perquè uns van impugnar la seva classificació com sòl urbanitzable i es va aconseguir una sentència dient això és una zona humida i les zones humides s'han de protegir. Però també diguem que els 22 projectes que hem vist ara són únicament la punta de l'iceberg. Nosaltres diem que la Costa Brava és veritablement un Titanic que va directe al col·lapse. I aquest Titanic s'evidencia analitzant els planejaments urbanístics. Ara parlàvem aquí a Begur dels dos casos oberts, però és que Begur, el seu pla general, contempla 21 taques aïllades de sòls urbanitzables i 37 polígons de sòl urbà. Palafrugell presenta 18 taques de sòls urbanitzables amb una possibilitat de construir 1.604 habitatges i 74 polígons de sòl urbà. I podem anar repassant poble a poble que de què es preveu 8 sòls urbanitzables i 5 més no programats, un total de 13. Llançà 10, Port de la Selva 15, l'Escala 8. El llistat seria terrible. Bé, si arribem a Platja d'Aro, en tenim 9. Si parlem de Lloret, 13 sectors de sòls urbanitzables amb potencial de 1.713 habitatges en aquests sòls que diguem deslligats de la trama urbana. Això és el col·lapse. Per tant, o s'actua d'immediat, o es fa una moratòria, o la Generalitat de Catalunya aprova el pla, el PEDUSC, el Pla Director del Sistema Costaner, i actua d'immediat per desclassificar massivament aquests sòls urbanitzables que encara no estan destruïts, o això s'enfonsa definitivament.
Si proposa recuperar la lluita per salvar els aiguamolls de l'Empordà de la transició democràtica, qui pregunta la gent del territori què vol? No es poden fer referèndums sobre modificacions urbanístiques o noves construccions? Referèndums locals, s'ho ha plantejat vostè, alcalde?
Home, el gran referèndum, resulta que hi ha gent a la presó per fer-ho, et desanima, eh? Fora bromes, aquí hem fet consultes. Precisament una de les coses que més content estic com a alcalde és haver encetat al poble de Begú algunes consultes, no en aquest cas pròpiament d'urbanisme, però sí d'altres.
Per acabar, m'agradaria preguntar-los quin és el seu racó preferit de la Costa Brava, i suposo que l'alcalde em dirà que aquest mateix aquí on som ara, Sarriera.
No Sarriera, escolta, et diré que Begú, només faltaria. Evidentment l'alcalde de Palafrugell dirà Palafrugell, el de Cadaqués, etc. Però jo penso que tenim un entorn molt, molt maco, que s'ha de protegir, evidentment, però que jo el que us aconsello a tots els oients del programa és que vingueu, sobretot en temporada com aquesta, temporada mitja i baixa, que és el millor paisatge del món.
Jo anava a dir el mateix, depèn, a l'estiu o a l'hivern?
L'hivern.
Al novembre.
A l'hivern.
A novembre tot el litoral és increïble. A mi el que m'agrada molt és fer els camins de ronda, perquè et permet respirar aire, veure cales, veure paisatge i poder anar de nord a sud i poder fer moltes incursions a la Costa Brava. Però com que jo vinc de l'Alt Empordà, em decantaria una mica cap amunt, diguem-ne.
Què passa amb els camins de ronda? S'haurien de respectar? Tothom s'ha trobat alguna vegada fent un camí que de sobte queda tallat.
No, és que no és un tema de respecte, és un tema de compliment de llei. És a dir, els camins de ronda haurien de ser transitables per absolutament tothom.
Sí, la reivindicació també de SOS Costa Brava és recuperar tots els camins de ronda. Hem requerit a l'Administració General de l'Estat i als ajuntaments perquè recuperin els camins de ronda que estan pendents. Pel que fa al millor tram del litoral, és difícil dir-lo. Jo sóc un enamorat de la costa del massís del Montgrí, que t'ensenya la Costa Brava verge, perquè està intacta des de la punta del Molinet fins a Montgó. M'encanta també el Cap de Creus i un racó a Colera, que és la platja de Garbet, que és fenomenal, i que amb el Cap Ras també va ser protegit gràcies a la intervenció del Vem l'Empordà i de l'IA Eden.
Joan Manuel Loureiro, alcalde de Begú, Marta Vall-Llosera, una de les portaveus de la plataforma ecologista SOS Costa Brava, i Eduard de Ribot, advocat ambientalista. Moltes gràcies per participar als Solidaris. Fins aviat.
Moltes gràcies. Gràcies.
Gràcies.
A l'Empordà, i a tot arreu, probablement, el pintoresc produeix una gran fascinació. En aquest país, un home reconegut com a pintoresc per la majoria pot fer literalment el que li dona la gana.
Podria fer nit, el teu ventre sembla tan fèrtil i tendre, no hi sabria renunciar.
Qui ha llegit, i molt, a Josep Pla és l'Adrià Pujol. Com a escriptor i com a empordanès, és un referent inevitable. El seu pare, a més, durant una època en va ser corrector.
Josep Pla ens va llegar dos empordans diferents i que són compatibles. Ens en va llegar un que és una font d'orgull, que és el llegendari, el romàntic, el viscut. Aquest no el trobes, perquè evidentment els anys han passat i aquelles coses que deien Pla doncs, potser ja no hi són, però després també ens va llegar el que seria el manual d'instruccions del bon empordanès, de l'empordanès professional. I és curiós perquè hi ha gent que s'acaba semblant el que Pla va dir que som.
I com són els empordanesos i què es conserva del que va descriure Josep Pla? L'Adrià Pujol és de Begú i ha escrit dos llibres sobre l'Empordà. Un és Escafarlata d'Empordà, l'altre, Guia sentimental de l'Empordanet.
Les guies sentimentals, no només la meva, la del Joan Tudó, etc., se n'han fet unes quantes. És aquella gent que hem nascut al territori o que el coneixem o hi vivim i recomanem visitar-lo a partir d'experiències.
Si sou dels que us pregunteu on es troba l'Empordanet, apunteu les coordenades.
Mitjantó irònic, jo sostinc, i no sóc l'únic, que l'essència de l'empordanès doncs, es troba allà, concretament a l'Empordanet, que encara és una subcomarca dins del Baix Empordà.
És aquí on viu una raça peculiar, el petit empordanès.
Els petits empordanesos d'arrel els hem descrit mil vegades, no només jo. Molts escriptors i escriptores han descrit aquesta mena de personatge sorrut, fantasiós, silent, una mica feréstec, una mica bastonejat, no?, per les èpoques estivals de turisme i una mica deprimit a l'hivern. Bueno, és un personatge idealitzat, un prototipus que ens hem inventat allà.
Busco ideals que he après lluny de casa i no els trobo. Hi ha un desordre que em té preocupat. De petit no m'ho havien explicat.
L'actor Carles Xuriguera és de Torroella de Montgrí i ha tornat a casa per recuperar les vinyes que havien treballat els avis.
Tinc vinyes al massís del Montgrí i vinyes a les Gavarres, a la banda de la Bisbal. Eren uns terrenys que hi havia pi, que hi havia olivera i que hi havia vinya, que era de la meva família. Sí que ho miro amb una certa nostàlgia quan passava per allà i ho vaig veure tot cremat. Clar, era on anàvem a jugar nosaltres quan els meus pares doncs, anaven a fer dinades a la vinya. La generació dels meus pares és la generació que comença a deixar tota la terra, sobretot les terres més difícils, per guanyar-se la vida fent treballant en serveis, sobretot, no?
Vol saber quan és que veig dintre una grisó espectral.
De cada territori de la seva gent se'n diuen molts tòpics i els empordanesos no se'n salven. En Carles i l'Adrià reflexionen sobre el sentiment d'identitat.
És un dels territoris que jo conec més identitaris. Som molt pesats, els empordanesos. Tenim l'Empordà a la boca tot el dia, els que n'han marxat sobretot.
A mi hi ha un empordanès que em fa molta ràbia, que és un empordanès que no veu més enllà de l'Empordà, que es mira molt al melic i que es pensa al centre del món. Diu, això és el més bonic del món, això és el més bonic de Catalunya, això és un... és perfecte i nosaltres som perfectes i nosaltres estem tocats per la tramuntana i som genials i som bons músics i bons artistes i bons... Aquest em fa bastanta ràbia, eh?
L'Adrià Pujol, antropòleg, hi troba una explicació.
Els empordans van ser triats des de Barcelona, per la burgesia barcelonina, van ser triats com el bressol de la Catalunya ideal desitjable. Aquesta cosa grega, es menja bé, el paisatge és espectacular. També ens ho han dit des de fora.
Voldria dir-te que trobo a faltar i t'ho dic. Voldria dir-te que ets especial i t'ho dic.
A l'Empordà, però, recordem-ho i subratllem-ho, ja fa temps que no hi viuen només empordanesos. La zona està plena de segones residències ocupades per guiris, passavolants o pixapins que, com passa a les zones turístiques, tenen una relació particular amb els autòctons.
És una relació de doble tall, de doble vincle. Per una banda, el foraster implica recursos, diners, el foraster deixa diners, però per l'altra molesta.
És una cosa impossible, és una no ho salvarem mai.
Així és l'Empordà, vist amb els ulls de l'Adrià Pujol, en Carles Xuriguera i en Jordi Sargatal.
Podria dir-te que em fas sentir bé i t'ho dic.
I avui l'última totxana d'aquest solidari sobre el retorn de les grues, les excavadores i l'especulació a les platges i pinedes de la Costa Brava la posa l'empordanès Jaume Pla Masoni.
Hola, sóc en Masoni i la cançó que fa pensar en aquest tema és la cançó Setena en colors d'en Pau Riba. És una cançó que passa per totes les estacions de l'any i al final és un cant a la natura, que és el que volem preservar.
Ha plogut sobre el meu cap i ha crescut herba molt fresca.
Aquest solidaris a Trenc d'Ona amb so de mar i excavadores a la platja de Sarriera de Begur l'hem fet la Mònica Roca, el Josep Plazas, la Gemma Safondria, la Sílvia Andrés, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Som la Ràdio Pública, fem ràdio al carrer i tornem dissabte que ve si ens deixen amb més idees per canviar el món.
Com si jo fos una gerra. Després ha sortit el sol. I he sentit olor de terra. Fixa't jo, quin cap més verd. Quina enveja, quina enveja. El vent m'ha dut grans de blat. Han cobert les flors de...
estiu.